Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El govern ha confiat aquest dimarts que els grups parlamentaris atenguin la presumpció d'innocència del cap de gabinet del president de la Generalitat, investigat en una causa sobre contractes a l'Ajuntament d'Esparreguera quan era alcalde. En roda de premsa, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha negat que el govern estigui preocupat per la investigació d'Eduard Ribas i ha defensat l'actitud de col·laboració i acompanyament de l'executiu.
El president ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet, per tant, res més a dir. Esperem que els grups parlamentaris, igual que en d'altres investigacions d'aquest tipus, doncs atenguin a la presumpció d'innocència, un, i segon, que valorin aquest ànim que ha expressat, i jo ho expreso com a portaveu, aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets, precisament en benefici del propi Eduard Ribas.
Durant aquest migdia s'han succeït les reaccions dels diferents grups polítics a aquest fet. La portaveu d'RC al Parlament, Esther Capella, ha expressat el respecte a la presumpció d'innocència d'Eduard Ribas i ha explicat en roda de premsa que RC no es pronunciarà fins que hi hagi resolucions judicials. Els portaveus de Junts i PP han demanat explicacions i transparència. Els comuns demanaran la dimissió del cap de gabinet d'Illa si es confirma una implicació directa en el cas, i més dur ha estat el diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer, que ha assegurat aquest dimarts que aquest és el darrer exemple d'un govern que és un desastre. Els diferents grups polítics coincideixen en que cal fer autocrítica, posar ordre i prendre les mesures pertinents. I el comissari europeu de Transports i Turisme, Apostolo Tsitsikostas, ha reiterat que no hi ha indicis d'escassetat real de combustible per avions a la Unió Europea pel bloqueig de l'estret d'Hormuz, però ha indicat que la Comissió Europea treballa per assegurar el subministrament. En aquest sentit, ha avançat que entre les mesures que inclourà el pla de Brussel·les, presentarà dimecres per mitigar la crisi energètica provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà, hi ha una proposta per incrementar la importació de combustible tipus A que produeixen els Estats Units si la situació empitjora. Prop de 300 treballadors de serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona s'han manifestat per denunciar la manca de recursos que pateixen i expressar el seu malestar amb el nou conveni laboral impulsat pel govern de Jaume Collboni. Els manifestants han afirmat que el text aplica la jornada de 35 hores de manera desigual, elimina drets de conciliació i flexibilitat en sectors amb alta càrrega emocional i consolida la precarietat en serveis feminitzats. I un apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort d'un altre home a Sant Genís dels Agudells. Segons la notícia avançada al CASO, els fets van passar dissabte 18 d'abril i a la nit, a la plaça del Meguidó, quan es va produir una baralla entre diverses persones. La víctima, segons diversos testimonis, mirava de posar-hi pau quan li van clavar una ganivetada que va resultar mortal. El principal sospitós s'ha entregat aquest dimarts. Això és tot de moment a Notícies en Xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 21 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem aquí amb nosaltres la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Continuarem descobrint llibres del nostre mar Mediterrani. Intentarem descobrir quins efectes tenen els microplàstics a les gorgònies i acabarem el programa d'avui parlant de medi ambient amb el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Anava a dir les 4, però les 4 són ara. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar a tot el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Doncs aquí amb les màquines, sí, avui, que m'estan donant una guerra.
Sí, avui la Sílvia s'està barallant amb les màquines, però no
màquina
patiu.
Màquina 5, Sílvia 0 ara.
Exacte,
mateix, eh?
Tot ho farem.
Ja, ja, ja.
Tot ho farem.
Ja, ja, que és abuela, eh?
Exacte.
Ja, ja.
La Sílvia s'estressa i jo sóc la calma per la Sílvia, o sigui...
Sí, això és veritat.
Tot ho farem, no cal patir.
Veus, fem com el mar. Unes vegades estava en calma i altres vegades que no.
Exacte.
L'equilibri.
Exacte, ens equilibrem. Ja. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat a veure si està més animada que ahir. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Pues sí, Marina, estic molt més animada. Ja som dimarts, ja demà dimecres, vull dir, som...
Ja fa baixada. Bones... Dijous
correcte.
No compta, perquè dijous és Sant Jordi, per tant ja no és... compta.
És la dia de Sant Jordi, passarem un dia espectacular, segur. I a part de tot això, estic encara més feliç, perquè ahir me'n vaig donar compte de que ja tinc la marca del rellotge marcada del sol. Vull dir, estic agafant coloret i això és tot positiu.
Això és sensació d'estiu, sempre.
Correcte.
Anem a saludar també en Sergi Corraldes, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, fascinat primer de tot per aquest yin-yang radiofònic, o sigui, la calma i la tempesta, podríem dir.
Home, és que va una mica així, a vegades la Sílvia, vosaltres perquè no ho viviu i no ho veieu, però a vegades la Sílvia la tinc aquí, i li dic, Sílvia, no passa res,
sí, sí.
Tot ho farem.
I després, clar, te'n recordes que hem parlat alguna vegada de la fenologia en l'apartat meteo, que és allò de l'arribada de les uranetes,
sí,
i tot allò? Doncs la marca del rellotge, de la Cel, podia entrar perfectament en fenologia, aviam de quan, quin mes apareix en cada any.
Ah, sí, seria interessant. Això ens ho apuntem i ara ho anem observant d'any a any. Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys, que de ben segur ell encara no té cap marca perquè no deu haver posat ni un peu a la platja encara. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
A veure, que és que només es pot agafar color anant a la platja? De sol em fa tot arreu, eh?
Sí, sí, també, tens raó.
També em fa pel carrer. Doncs mira, ara em vaig a treure el rellotge. Mira, ho veieu?
No
ho veieu,
però ho sentiu. No, veure-ho no ho veuré. Escoltar-ho,
no
ho escoltem.
Veieu, però ho sentiu.
Aquest té la marca.
No.
Aquest té la marca.
No, una mica, però no es pot dir encara que sigui allò la marca del rellotge ben marcada. No, he de prendre el sol una miqueta més sense anar a la platja.
Ah, perfecte. Doncs així... tot preparat. Tu pren el sol com vulguis. Ja saps que et deixem prendre el sol com tu vulguis. Vinga,
moltes
va.
Gràcies.
Sempre que prengueu el sol, això sí, amb precaució, evitar les hores i, sobretot, posar-vos molta crema. No feu animalades, que després passa a facturar. Dit això, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu. Comencem per la Costa Brava, explicant que les teranyines en base al port de l'Escala fan un bon balanç des del retorn de l'aturada biològica. Sergi.
Doncs sí, Marina, les primeres setmanes de pesca després de la segona tanda de veda del peix blau han estat molt profitoses per les teranyines del port d'aquí l'Escala, el bon temps i acompanyat, a l'igual que la pesquera i els preus a llotja. Escoltem a Josep Lluís Sureda, el patró major.
Bueno, doncs de moment ens estem trobant que fa molt i molt de bon temps. Fora de dos dies de la setmana passada que ens va fer tramuntana, aquests inicis doncs, de tornar a anar a pescar doncs, es caracteritza doncs, pel bon temps, vaja, més que res. Principalment aquesta setmana també la previsió és de bon temps. I ja ho sabeu, si és bon temps doncs podem treballar i podem anar fent.
Un cop més, la letxeta està la gran protagonista a les xarxes i a la llotja, també amb sardina i anxova barrejada. La part negativa d'aquests primers dies de pesca ha estat el preu del gasoil, que s'ha pràcticament doblat.
Nosaltres, per exemple, doncs, pagàvem el gasoil, abans de la veda el pagàvem a 60-70 cèntims el litre. Ara el paguem a 1,20 €. I, esclar, se'ns ha doblat pràcticament el preu del gasoil. Tu pensa que una barca, ara com les nostres, doncs, fa uns 600 litres a la setmana, que són uns 700 €. Abans, pues, amb 400 euros passàvem tota la setmana, ara se'ns encarit a 600.
Just ara comença la millor època pel peix blau, els mesos de maig i juny, és quan la sardina i l'anxova porten més greix i, per tant, estan més gustoses.
Els Premis AXI han guardonat la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador com a millor càmping d'Espanya, mentre que l'Illa Mateua de l'Escala s'ha endut la categoria de millor ubicació.
Així és, Marina. La Ballena Alegre s'ha alçat com a millor càmping d'Espanya en la cinquena edició dels guardons AXI. Un nou establiments gironins també han obtingut aquestes mencions d'honor. Els reconeixements es concedeixen a partir de les valoracions dels usuaris i esdevenen un referent en el sector europeu, ja que cada cop són més els campistes que planifiquen les seves vacances segons aquestes opinions. Els guanyadors espanyols s'han anunciat durant el segon congrés dels càmpings de Catalunya, que s'ha celebrat al castell de la ciutat de la Seu d'Urgell. No obstant això, la resta de premiats europeus es donaran a conèixer l'1 de maig, després que s'hagin recopilat les votacions de gairebé 100.000 usuaris, els quals han pogut escollir els millors establiments en 9 categories diferents, així com el vencedor absolut. Durant la gala, organitzada per la Federació Catalana de Càmpings, es van lliurar els premis, la Ballena Alegre i l'Illa Mateua. També es van atorgar mencions d'honor al Mas Nou d'Empúria Brava, l'Aquarius L'Àmfora i les Dunes de Sant Pere Pescador, l'Esponellà, els Pirineus de la Cerdanya, les Medes de l'Estartit, la Sènia, Cala Gogó de Calonja i el Bellaterra de Blanes. Els guardons reflecteixen el potencial de creixement dels càmpings en els mercats europeus, on la visibilitat i el posicionament són cada vegada més determinants. De fet, les diferents webs de l'entitat AXI acumulen anualment 60 milions de visites i inclouen informació de més de 10.000 establiments europeus, com l'Illa Mateua de l'Escala, que en les tres edicions anteriors ja fou reconegut amb una menció d'honor.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Parc Fluvial del Delta tornarà a acollir del 22 al 24 de maig una nova edició de Mescla, la mostra de gastronomia, paisatge i turisme de les Terres de l'Ebre, que enguany creix en dimensió i en projecció amb 56 estands, xifra que suposa el màxim històric de l'esdeveniment cel.
Així és, Marina, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, recorda que Mescla va començar l'any 2016 com una fira humil i que actualment s'ha convertit en una mostra de referència per a tot el territori.
Que només en estos últims 4 anys passem de les 10.000 degustacions que no havien passat en els anteriors anys, en els anteriors 6 anys, a 100, pràcticament 110.000 degustacions, 108.000 i algo degustacions. Per tant, un creixement exponencial d'una fira que partix del 2016 del no-res i que del producte que ens caracteritza com a Terres de l'Ebre acaba fent bandera i aparador.
Una de les principals novetats d'enguany és que la DO Terra Alta s'incorpora a Mescla com a patrocinador, fet que permet enfortir el vincle entre el celler de les Terres de l'Ebre i la fira. Jordi Rius és el secretari de la DO.
I nosaltres, com a celler de les Terres de l'Ebre, doncs volem que tasten els grans vins que s'elaboren a la Terra Alta, especialment encapçalats per la Garnatxa Blanca, que és el nostre símbol d'identitat, i des d'aquí animem a tothom a que mos vinguin a conèixer i a visitar.
Mescla continuarà apostant per disposar d'un ampli ventall de cuiners de renom. Bona part d'ells a partir de la seva vinculació amb Nomen Foods, que un any més continua reforçant el seu suport com a patrocinador. Joan Tomàs és el director financer de Nomen Foods.
Contents de poder participar i de poder participar en aquest aparador dels nostres arrossos cap al territori i també tenir l'oportunitat i aprofitar d'aproximar l'empresa al territori i a la gent que en definitiva en forma part. I són els propietaris, no? Per tant, encoratge a tothom que vingui.
Mescla ampliarà una de les seues propostes més singulars i diferenciadores, el Mescla a Bord. Enguany s'han programat 17 sessions amb estils i propostes diverses per unir producte i paisatge navegant pel riu Ebre. Cal recordar que Mescla, que s'organitza de la mà de l'associació FECOTUR, se celebra en el marc de l'aniversari de la segregació de Deltebre de Tortosa, una efemèride que enguany commemora els 49 anys de la Constitució del municipi. La programació completa de la fira es donarà a conèixer durant les setmanes vinents.
L'Ajuntament de Deltebre ha inaugurat la nova gespa del camp de l'Aube, una actuació que inclou diverses millores a les instal·lacions per reforçar l'equipament esportiu.
Dos mesos després d'anunciar que renovaria la gespa del Camp de l'Aube i es millorarien les instal·lacions, l'Ajuntament de Deltebre ha inaugurat este diumenge estes millores. Unes obres que, segons l'alcalde Lluís Soler, permeten que el Camp del Jesús i Maria continuï sent un referent a mires al centenari de l'entitat.
Bé, doncs molt contents que després de dos mesos l'havia anunciat que començàvem les obres de millora de les instal·lacions Josep Maria Torres al Camp de l'Aube, en la renovació de la gespa i totes les millores adjacents, que avui mos trobéssim un dia després dels dos mesos en poder inaugurar i fer doncs, que la Unió Deportiva Josep Maria, com sempre, continuï a ser referent, no només a nivell de competitivitat, de valors i d'esportivitat, sinó també d'instal·lacions. Unes instal·lacions que han de marcar també el camí cap al centenari de la Unió Deportiva Josep Maria, que complirà el 2028 i que en tot cas volem que li augure un gran, gran futur.
L'actuació ha comptat a una inversió de 400.000 euros amb subvencions de la Generalitat. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, posa en valor el treball conjunt d'administració, ajuntaments i entitats.
Posar en relleu una vegada més la importància que té que treballéssim tots colze a colze. El govern de la Generalitat i els ajuntaments, com no pot ser d'altra manera, i els ajuntaments, evidentment, també en les entitats. Perquè al final, unes instal·lacions millorades en aquest esforç de fons públics, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, del poble, per dir-ho d'alguna manera, el que necessitem és que estiguin ben gestionades, que donen el seu fruit i que tots els xiquets, xiquetes, i no tan xiquets, xiquetes, que aquí podran practicar esport, puguen també assumir i anar assolint tots aquests valors que defensem i que representa l'esport.
A més de la gespa, les millores han sigut l'ampliació de les oficines, la instal·lació de megafonia, la col·locació de gespa artificial al lateral dels camps, l'execució d'una rampa d'accessibilitat i la instal·lació de videovigilància.
Fins les costes del Garraf. Sant Pere de Ribes acaba de presentar una nova comunitat energètica local, part de la cooperativa Energia Comunitària Penedès Garraf. Aquest projecte proposa la generació d'energia renovable local, impulsant així un model més just i sostenible. Canal Blau Ràdio, Carla Lanuza.
Doncs sí, la cooperativa Energia Comunitària Penedès Garraf està desenvolupant instal·lacions d'energia fotovoltaica local que es distribueix entre famílies i empreses sòcies de la cooperativa. És la primera que engloba tota la vegueria del Penedès i permet produir i consumir electricitat de fonts renovables de forma col·lectiva i generada a prop de casa, reduint la dependència de les grans companyies. Ja estan actives comunitats locals d'energia neta a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Sitges i ara també Sant Pere de Ribes, on s'acaba de presentar aquest projecte. A Ribes es preveu ampliar enguany la instal·lació de plaques fotovoltaiques que hi ha actualment al GER i podrà subministrar energia neta a una trentena de famílies el primer trimestre de l'any vinent. També s'està executant una segona comunitat energètica a les Roquetes, que arribarà a una vuitantena de consumidors. Escoltem a Rafael Florenciano, president de la comunitat energètica Penedès Garraf.
És una cooperativa sense ànim de lucre. El que pretenem és fer instal·lacions d'energia fotovoltaica, d'energia neta, energia local, i distribuir-la entre aquestes famílies o simplement consumidors. No? Tenim dos projectes, un projecte aquí, a Ribes, al nucli de Ribes, al carrer del Pi, de 55 quilowatts, que repartirà al voltant d'unes 25 o 30 famílies, i un altre a Roquetes, que és al voltant d'unes 100 persones, també unes 100 famílies que poden estar implicades en aquest projecte de les Roquetes.
Els socis de les comunitats energètiques locals tindran, entre altres beneficis, preus estables garantits de l'electricitat durant 25 anys, perquè no estaran sotmesos a les fluctuacions del mercat.
La inversió és local, per tant, qualsevol inversió no se'n va fora, no és una multinacional que cada euro que tu pagues se'n va a fora, aquí tot queda dintre, renovable, i per tant això és un motiu suficient. I a més, ara en aquest moment l'energia està una mica barata, però depèn sempre dels conflictes mundials. Nosaltres fem una inversió i durant 25 anys tenim un preu estable, això és molt important.
Actualment hi ha 250 famílies sòcies de la cooperativa a tota la vegueria i també una vintena d'entitats i empreses i associacions que s'han sumat a aquest projecte de transformació energètica.
I Sant Jordi és un moment molt esperat pel sector dels llibreters i també és una cita destacada per editorials com la Vilanovina, el CEP i la Nansa, que treu al carrer noves publicacions, sobretot de cara als més petits.
Jo vull ser gegantera és el segon títol de la col·lecció Festa Major de l'editorial Vilanovina, el CEP i la Nansa. I una de les novetats destacades d'aquest Sant Jordi, després de la bona rebuda de Jo vull ser diable, una publicació dels Vivim del Cuento, amb il·lustracions de la penedesenca Anna Montgai, i que se suma a les propostes de cultura popular del CEP i la Nansa Edicions, que disposa d'un ampli catàleg especialitzat en aquest àmbit. Ens ho explica Cesca Mestres, editora del CEP i la Nansa.
Que ens faràs descobrir què passa en el món dels gegants, a dins dels tallers, els constructors de gegants, els portants de gegants, i la nostra protagonista és aquesta nena d'aquí, i de la seva mà doncs descobrirem tot aquest món fantàstic que hi ha darrere dels gegants de les festes majors.
Les vocals, una de les cançons més famoses de la cantant infantil Damari Gelabert, agafa el format de conte enguany en la línia d'altres publicacions d'aquesta col·lecció amb les seves cançons més populars, com ho és també Sant Jordi, que va ser l'anterior publicada. El conte Tinc un volcà, de Míriam Tirado i Joan Turu, és el llibre més venut del catàleg des de que es va publicar, el 2019, i va sobre la gestió de l'emoció de la ràbia. Amb 400.000 exemplars venuts arreu del món, aquest Sant Jordi surt en un nou format. Des del CEP i la Nansa Edicions ho tenen tot a punt per aquest Sant Jordi. També les signatures d'autors, en una aposta també per publicacions d'autors d'aquí i per donar visibilitat a les festes locals, com són la Festa Major o el Carnaval de Vilanova.
Fem aturada a les costes del Maresme ara, explicant que l'Ajuntament d'Arenys de Mar se suma a una campanya per combatre l'edatisme que impulsa el Consell Comarcal del Maresme. S'hi han sumat 23 consistoris dels 30 que configuren el territori. L'objectiu és visualitzar i sensibilitzar sobre una discriminació que, sobretot, afecta les persones grans, Oriol.
Doncs sí, Marina, el Consell Comarcal del Maresme treballa en diferents àmbits del maltractament i aquesta vegada ha volgut posar el focus en l'edatisme. Ho fa amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de fins a 23 municipis de la comarca. El fil de la campanya se centra en un personatge que ha creat la il·lustradora Elisabet Justícia, anomenat la Dominga Habla Sola. Amb aquest personatge s'han elaborat diverses propostes informatives on la Dominga expressa amb humor situacions quotidianes que evidencien situacions que pateix la gent gran. Ho explica la consellera de Drets Socials, Marta Passet.
Tots plegats doncs podríem fer més força i pressionar, i per això doncs vam idear aquesta campanya conjunta, que finalment 23 dels 30 ajuntaments de la comarca hi participen, no? I és una campanya amb un format que es farà a través d'uns tríptics amb una historieta, no?, que ens ha dissenyat la il·lustradora Elisabet Justícia, que és qui ha creat el personatge de la Dominga, un personatge que està basat en la seva àvia, no?, i les seves pròpies vivències, i que és una persona doncs que ja fa molt de temps, no?, que està lluitant contra l'edatisme.
L'edatisme és una mostra més de discriminació dins la societat que implica utilitzar l'edat com a un element d'incapacitació. Tothom és susceptible de patir-la, tant les persones joves com les grans, però normalment afecta més a la segona franja de la població.
Els hi restem, doncs, agències, pensant o creient doncs que no són capaces de decidir per elles soles o de fer moltes de les coses perquè suposem que doncs ja no tenen edat per fer-ho, no? Quan amb l'experiència, no, el bagatge que porten, doncs segurament que seran molt més capaces que no pas una altra persona, no? L'edatisme va una mica relacionat amb això, que són conductes que moltes vegades no ho fem amb mala fe, però que quan hi reflexionem diem, home, doncs potser estem pensant per ells.
La proposta combina materials gràfics, pòsters i tríptics que es distribuiran als municipis adherits. A més, es farà una doble presentació amb la presència de la il·lustradora del llibre. Primer, al Baix Maresme, a Premià de Mar, aquest proper divendres, dia 24 d'abril, i a l'Alt Maresme es farà a Calella el dia 4 de maig.
Mataró recupera avui dimarts 21 d'abril la seva tercera biblioteca pública 3 mesos després d'haver-la tancat d'un dia per l'altre per raons de seguretat. És la Biblioteca Popular de Mataró, situada a la plaça de l'Ajuntament.
Sí, el dia 21 de gener abaixava la persiana perquè s'hi havien detectat afectacions estructurals per filtracions d'aigua en què condicionaven la seguretat. Tres mesos després, i un cop fetes unes obres d'urgència, la biblioteca reobre, però ho fa de manera parcial i provisional fins que hagi de tornar a tancar per encarar unes obres d'arranjament més profundes. Només es posen en funcionament els espais de consulta i treball de la zona d'adults, juntament amb el servei de préstec i d'informació. Tota l'activitat de l'ala infantil seguirà deslocalitzada a les altres dues biblioteques perquè aquest espai no pot reobrir per raons de seguretat, la mateixa situació en què es troba la sala d'actes. L'Ajuntament de Mataró explica que més endavant la biblioteca tornarà a tancar per realitzar la segona fase d'obres que ha de permetre obrir l'equipament amb tots els serveis en funcionament. La Biblioteca Popular, que forma part de la xarxa de biblioteques de Mataró, funciona a través d'un conveni amb la Fundació Iluro, que és la propietària de l'immoble.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que convertir l'eclipsi en la millor experiència possible és l'objectiu de l'Ajuntament de Tarragona, que ha dissenyat un programa d'activitats a l'entorn d'aquest fenomen històric que arribarà el 12 d'agost i que a la ciutat durarà 61 segons. Precisament, Tarragona serà un dels emplaçaments de Catalunya on millor es veurà. El dia 29 d'abril s'ha organitzat un assaig a les 8 de la tarda i 21 minuts. Serà el moment que el sol ocuparà la mateixa posició que el dia de l'eclipsi. Tarragona organitzarà una festa per veure l'eclipsi total del 12 d'agost des del moll de Costa. A més, s'ha dissenyat una campanya comunicativa i divulgativa per aconseguir que tothom estigui informat de la rellevància de l'activitat. El 12 d'agost, a les 8 i 29 minuts, es farà de nit en sec. Apareixeran estels i baixarà la temperatura durant 61 segons. Mentre duri la parcialitat, s'haurà d'observar l'eclipsi amb ulleres homologades i només s'hauran de treure en el moment de la totalitat. El divulgador científic Joan Anton Català diu que no hi ha cap fenomen natural tan impactant com el que es viurà el 12 d'agost.
Evidentment soc tarragoní, però a més és que no conec un altre indret com Tarragona que pugui combinar els valors històrics i de patrimoni culturals que té Tarragona amb un eclipsi total de sol. Això és una combinació que és, vaja, no es pot superar. I aquest és el gran projecte. Serà el 12 d'agost, com bé sabeu. Hi haurà una primera part que n'anomenem la parcial. Això començarà a la ciutat de Tarragona a les 19:35 del vespre, que és quan la lluna començarà a mossegar a poc el sol.
L'ocupació aquella setmana serà del 100% a Tarragona. Durant aquella jornada es preveuen problemes de mobilitat a causa de la gran afluència de gent a les comarques tarragonines i a l'Ebre. A la capital de la demarcació es prepara un dispositiu de seguretat i mobilitat semblant a la de les nits del concurs de Castells de Focs que hi ha a principis de juliol. Des de l'Ajuntament conviden a la ciutadania a veure l'eclipsi des dels balcons i els terrats de casa seva. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. No hi ha grans canvis a la vista pel que fa a la situació marítima al llarg de les immediates hores. Per tant, continuarà aquesta calma meteorològica, també amb molt bona mar, i el vent que no serà especialment intens, sobretot dominant de marinades. Per tant, al llarg de les immediates hores, vents de sud-est, si de cas un palet més reforçats al delta de l'Ebre, però uns quilòmetres terra endins, on aquesta marinada alta es farà sentir. Arran de mar, vents de poc més de 20-30 quilòmetres per hora, sempre ja diem de sud o sud-est, i per tant marejol a tot el litoral. De pluges no n'esperem i de núvols importants tampoc. Les boires que hi havia a l'Ebre s'acabaran desfent. Pel que fa al dimecres, situació molt semblant avui. Alguna boira matinal al delta de l'Ebre, alguns núvols més gruixuts a la Costa Brava, però sempre amb mar plana o arrissada al matí, si de cas al migdia i la tarda, vent de sud-est que farà que hi hagi marejol a gran part del litoral. Però de temporals no se n'esperen. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ens comencem situant a l'autovia 2 i a retencions de l'Hospitalet a Cornellà de Llobregat en sentit Lleida per un accident que talla un carrer, la més llacó de Sant Joan d'Espí a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la C32 a l'autopista del Garraf i a retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges i Cua de Viladecans a Barcelona en sentit nord. A la C58 i a retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 i a l'antitud de Parets de Mollet en sentit sud. A la P7 i intensitat de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la Pota Nord, a la B20 i a retencions de Santa Coloma Gramenet al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions en diferents trams entre Cornellà i Horta en sentit Besòs. I la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta per un accident en sentit Besòs. També cua Bon Pastor en sentit Besòs. Retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat per un vehicle avariat. I retencions també de Zona Franca a l'Hospitalet en sentit Llobregat pels problemes que hi ha a la 2. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
I els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Anna, molt bona tarda, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també a tots els oients.
Avui ens vens a parlar dels ports comercials argentins, no?
Sí, també de la coexistència també de tripulacions entre els bucs pesquers de l'Andalucía Sur, que justament és amb els espanyols i els argentins. I això ens ho explicarà doncs, el Guillermo Alejandro Burros, que és oficial de l'Armada Argentina i també oficial de la Marina Mercant. Doncs... I relacionat també amb confluència portuària que van tenir aquí el seu germà, en Luis. Mm-hmm.
Doncs anem a saludar el Guillermo Alejandro Burros. Muy buenas tardes, Guillermo.
Bueno, muy buenas tardes. Para todo Tarragona, Tarragona Radio y el programa Arran de Mar. Muchísimo, muchísimo gusto en hablar con ustedes.
Escúchame, Guillermo, primero de todo, Ana ahora hablaba de esta coexistencia de tripulaciones españolas y argentinas aquí en los puertos argentinos. ¿Cómo es eso?
Bueno, muchas de las empresas pesqueras de altura españolas actúan en el caladero aquí que hay en el Atlántico Sur, atrás de la merluza y atrás de la pota, del calamar, el oligo. Y bueno, entonces los barcos estos, factoría, que son barcos grandes, son conformados por una tripulación argentina y una tripulación española. Desde hace años esto.
Ana, andaban.
Sí, hola, muy buenas tardes, Willy, para ser aquí con nosotros y explicar tu aportación y sabiduría en el conocimiento actual. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Ana. Y bueno, siempre dispuesto a intentar contribuir con un poco de conocimiento profesional y algo que acerca tanto a España y Argentina.
Claro, porque una cuestión, también hay grupos que se especializan en esto, aparte, porque si situamos, por ejemplo, los puertos destacados de España, situaríamos a Vigo, que es el hub pesquero, marín, y también Las Palmas, que es el que hace de escala. Y como empresas, pues tendríamos ya hasta grupos, el Propan, Interconsa, Pesca Puerta, todo esto, pero ¿cómo les influye? Porque aquí es lo vital también, ¿cómo operan a través de estas filiales argentinas y los joint ventures con los armadores locales? Porque podríamos decir que los argentinos en este sentido, las tripulaciones siempre son los jefes de mando, son españoles y aquí tienen que perder el punto de vista argentino, la marinería en general.
No, es correcto. Hay una tripulación compuesta.
¿Sí?
Las personas de confianza de la empresa, en el caso mío, es la empresa Iberconsa.
¿Mm?
Que es una joint venture, como bien lo destacaste.
Sí.
Que inclusive tiene capitales de la NBA ahí en esa empresa, pero el mayor porcentaje es español. Por lo tanto, el jefe de pesca, el capitán de pesca es español.
Sí.
El contramaestre es español. los garantías, nosotros les llamamos garantías a los jefes de máquinas.
Sí, los oficiales. Son
españoles.
Y todo, ¿no? Sí.
Exacto. Y los afiladores, los baderistas, también son españoles. En su totalidad, son todos gallegos.
Claro, y otra cuestión, aquí también, aparte de que la diferencia salarial es abismal, porque el capitán, por ejemplo, entre 6.000 y 12.000 euros, un jefe de máquinas, 3.000, 6.000. Después, pero claro, entramos en el apartado ya de marinería y personal, que ronda entre 2.000 y 4.000, pero depende la prima de la tonelada, de las campañas que a lo mejor duran 30, 90 días, y que el trabajo es durísimo entre 10 y 16 horas. Todo esto, claro, funciona bajo variables. ¿Hay alguna manera aquí de resolverlo? Porque operar bajo bandera argentina, claro, tendría que haber una contrapartida. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que hay una muy buena armonía en esta combinación de las dos cabezas, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Los españoles tienen el expertise de la pesca y los argentinos tenemos el expertise del barco y de las leyes argentinas. Si bien la empresa es española, pesca en aguas territoriales argentinas. Entonces hay que cumplir toda una legislación bajo esta bandera, la bandera argentina. Nosotros no vemos el tema salarial, digamos, ¿no? Yo estimo que las personas de confianza de la empresa tengan un sueldo que sea diferente del convenio que tenemos aquí en Argentina. Pero eso no se cuestiona, eso. La verdad es que se trabaja muy bien, hay una armonía de trabajo. Lógico que a veces hay tiranteses,
¿sí?
Porque hay diferencias en formación y hay diferencias sociales y de costumbres y de tradiciones. A mí me resulta fácil porque provengo de una familia española, de andaluces, entonces lo español no me resulta extraño. Pero en general hay muy buena relación y muy buena productividad.
Interesante, porque nos hemos de centrar en el langostino, en la merluza, en el calamar, en esto. Sobre todo el principal puerto pesquero, podríamos decir que Mar de Plata sería el principal, la estratégico sería Ushuaia, y el puerto de Potero sería el deseado.
Bueno, vamos bien, vamos a ir definiendo.
Sí.
Mar de Plata es el puerto donde hay mayor cantidad de pesqueros, pero no es el puerto que tiene el mayor removido de pescado.
Ah, aquí está el detalle.
Tengo un poquito de eco, por eso me confundo. Pero los barcos factoría, ahora está mejor. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, dispensa, sí, perfecto.
Bien, los barcos factoría operan desde todos los puertos atlánticos, no solo de Mar del Plata. Raramente de Mar del Plata, porque el calamar o la merluza están más al sur que Mar del Plata. Entonces hay mucho más proximidad con Puerto Deseado o con Puerto Madryn que con el puerto de Mar del Plata. El puerto Deseado está a 12 horas de navegación, y Mar del Plata está a 2 días y medio de navegación. Entonces se opera mucho más desde Puerto Deseado.
Claro, y Ushuaia podríamos decir que también es estratégico porque está en la parte sur.
Sí, el puerto de Ushuaia también es estratégico y es donde mayormente descargan los barcos que pescan vieira y que pescan merluza negra. Esos dos productos son desembarcados en Ushuaia. Y en Deseado y en Puerto Madryn, el calamar y la merluza.
Porque una cuestión interesante también, a partir del 1 de mayo nos hemos de poner entra en vigor el acuerdo de la UE-Mercosur. En este sentido, el 76% de las exportaciones agroindustriales pues subirán un 76% en los primeros 5 años que esto está acordado. Pero la pregunta es, que todo el mundo es, ¿en qué puertos? ¿Tú crees que en Argentina, que Brasil ya seguro que sí, porque Alemania ha hecho inversiones, tendrá algo que decir en esta cuestión?
Bueno, Brasil tiene una ventaja que es su posición estratégica en relación a la proximidad con Europa. El puerto de Natal, que es el extremo más al norte y al este de Brasil, está a menos de la mitad de distancia de lo que estamos nosotros aquí en el sur de la Patagonia. Pero hay que decir una verdad, el caladero de Merluza y de Loligo o de Pota se encuentra en el sur argentino y no en Brasil.
Ah, aquí es el detalle. Y otra cuestión, por ejemplo, si nos fijamos ya en la cuestión de contenedores, por ejemplo, el Dock Sur como puerto ya que viene del año 1887 en Avellaneda, en este sentido, ¿tú crees que se ha consolidado como nodo logístico a falta de multimodalidad, que creo que es una de las patas que falta en Argentina? ¿Tú lo ves así, que le falta multimodalidad? Por eso Argentina, que anuncia solo 3.000 millones para el ferrocarril, ¿es suficiente?
Sí, es correcto. El puerto de Dock Sud es un puerto autónomo, digamos así, es un consorcio de gestión, y es el puerto donde remueve mayor cantidad de contenedores del país. No es el que mueve el mayor tonelaje, pero sí la mayor cantidad de contenedores. Sí. En el puerto de Bahía Blanca también hay contenedores, hay un muelle multimodal, pero es muy pequeño comparado con Dock Sud. Dock Sud es el tercer puerto argentino en carga.
Lo tenemos que dejar aquí porque se nos tira el tiempo un poquito encima. Podemos seguir hablando más adelante, otro día. Ana, te volverá a citar. Muchas gracias, Guillermo, por atendernos esta tarde aquí en Arrandamar.
No, buenas tardes, y soy yo el agradecido y siempre a disposición. Muchas gracias,
I Ana, moltes gràcies a tu també, una setmana més.
Sí, moltíssimes gràcies, Marina, als oients, i també, Willy, a ti, i nos faltava també, sobretot, destacar que en el sistema portuario 25-26 este ha sido el año 25 de año de récord y el 26 de consolidación. Creo que será una oportunidad para que vuelvas a estar con nosotros y nos lo puedas contar de viva voz.
Cuando lo dispongan, no hay ningún problema. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
Ana, gracias. Gracias a la radio.
I volem parlar de llibres secrets. Des de Ràdio Arenys aquesta setmana ens segueixen fent recomanacions de llibres, i avui un que lliga perfectament amb el programa, ja que és obra de l'expert que ens acosta a la secció de mites i llegendes del mar. És un llibre de Joan de Déu Prats i explica secrets i curiositats de la ciutat de Barcelona, Oriol.
Doncs sí, Marina, estem a la setmana de Sant Jordi i ens agrada parlar de llibres aquesta setmana. De fet, ens agrada parlar de literatura, ens agrada parlar de llibres molt sovint, però vaja, sembla que ara en tenim com més l'excusa. I hi ha un llibre nou del Joan de Déu Prats, que és la persona que està, doncs, cada 15 dies molt sovint amb nosaltres aquí a la Randa Mar per parlar-nos de mites, per parlar-nos de llegendes. És un llibre que es diu Secrets de Barcelona, i avui en volem parlar amb el mateix autor, amb el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Secrets de Barcelona, claus i curiositats de la seva història. Déu-n'hi-do, la gent que li interessi conèixer detalls de Barcelona té aquesta obra a l'abast. Què és el que hi trobarà, Joan de Déu?
Doncs mira, començant per dir que Barcelona és infinita, amb el sentit de que continua fomentant tota una sèrie de curiositats molt interessants i d'elements molt, molt curiosos, però tenim més de 2.000 anys d'història. Aleshores, hi ha molts llibres que parlen de Barcelona, des dels més acadèmics, els més turístics. Aleshores, jo ja he fet uns quants llibres sobre la ciutat, a nivell de divulgació des de la història i la reflexió, però sobretot que siguin molt divulgatius, molt propers, i que acompanyin els barcelonins a conèixer la seva pròpia ciutat, perquè a vegades tu te'n vas a conèixer moltes coses d'altres ciutats i la teva pròpia no la coneixes. Aquí el que trobaràs serà un repàs històric des del temps de la fundació, primer pels laietans, després pels romans, fins a la contemporaneïtat, al segle XXI, tot un repàs de les diferents èpoques, i els textos, que són petites pastilles d'informació, estan acompanyades de fotografies, moltes d'elles les he fet jo mateix, i com més de 500 fotografies fotografies que acompanyen aquesta mena de guia visualitzada, no? Hi ha llibres de Barcelona que són de fotos, altres que són de text, alguns que els combinen, però així és un llibre que reuneixi en petites pastilles d'informació il·lustrades, doncs aquests secrets, aquestes curiositats, aquestes històries de la ciutat, doncs és una aportació de l'editorial Cossetània que em va encarregar i que crec que hem arribat a un molt bon port.
I tant, només la portada ja crida molt l'atenció, perquè és tot un compendi de símbols, podríem dir, o de coses que són molt de Barcelona, hi ha aquestes rajoles típiques, hi ha coses que no conec, però sí que veig, per exemple, veig un taxi, veig l'avió del Tibidabo, veig les torres de l'avinguda d'allà de Montjuïc, no sé per què, però moltes s'identifiquen pels seus taxis.
Sí, sembla que sigui, a veure, si tu agafes Londres, no, doncs tens els autobusos de dos plantes, tens les cabines telefòniques, tens els mòbils, vull dir, és una ciutat que ha sabut posar internacionalment els seus símbols, no? De Nova York, evidentment, perquè és una ciutat, no sé si existeix o no, però almenys al cine tots d'alguna forma hem estat i els seus taxis són coneguts. Però els de Barcelona potser són els que tenen més personalitat amb aquests dos colors que semblen tan oposats, no? Una mica el llibre agafa algunes anècdotes i les porta a la categoria de la reflexió, de les singularitats que ha tingut la ciutat. No és només si hem tingut un avió que va anar a Madrid o els taxis dels colors, sinó parlar, per exemple, de que Barcelona va ser el primer lloc del món on es va establir la jornada de 8 hores després de la vaga de la canadenca, o que va tenir una revolució anarquista tot just començada la Guerra Civil. Bé, tota una sèrie de... la primera biblioteca de la ciutat municipal, que va ser el 1900 i que la va propiciar el senyor Arús, i que encara es pot visitar, i sembla que entris en una mena de decorat d'una pel·lícula del Sherlock Holmes, però que es va fer perquè els obrers poguessin anar a la nit a estudiar a la biblioteca, que obria fins horaris més tard. Vull dir que no és només una visió anecdòtica, sinó reflexiva de molts moments que ens fan pensar què és ser de Barcelona, no? O què és ser barceloní.
I tant, perquè és això, ser de Barcelona no vol dir només viure en aquella ciutat, sinó que vol dir ser partícip de tota aquesta història, de tota, que tot té un perquè, no? I sobretot a la ciutat de Barcelona, com a tot arreu, però que doncs és una ciutat que ara és molt cosmopolita, hi ha de tot, però sí que té aquesta personalitat que això no se li pot negar, que Barcelona és una ciutat amb majúscules.
Té una personalitat pròpia, fruit d'un procés històric i també un lloc d'influència, de rebre gent, no? Primer la gent del Principat, després gent germana de València, de l'Aragó, de les Balears, actualment gent de tot el món. Ha estat una porta, jo que sóc del barri del Raval, doncs ha estat durant molt temps la porta de Barcelona, i ara hi ha moltes més portes, i totes les portes entra molta gent que porta molt de cultura, d'esforç, de feina, i tot això, evidentment, necessita un temps, no?, com Nova York, com Buenos Aires, perquè tot això es vagi poguent aclimatar bé, però Barcelona té aquest aspecte. És la ciutat més densa d'Europa, no la més poblada, però la més densa. Era la ciutat, una de les ciutats més contaminades, perquè entre el mar i Collserola està la ciutat i no pot créixer molt més. El Besòs era el riu més contaminat d'Europa, ara poden haver llúdrigues, està ple de peixos. Vull dir que hi ha tota una sèrie de millores, i després doncs aquesta cosa de reclam internacional, doncs, per la seva idiosincràsia i la seva personalitat, que forma part absolutament del poble català.
I tant. No, home, i moltes vegades, no sé si en parles en el llibre, però quan penses en Barcelona, quan aquí també, però quan molts turistes pensen en Barcelona, pensen en Gaudí, pensen en la Sagrada Família, en la Pedrera, en la Casa Batlló, en el Parc Güell. Això també, Barcelona ho està promocionant molt, té molt d'interès també en l'obra de Gaudí, evidentment molt emblemàtica i molt significativa, també té un pes important.
Absolutament, per nosaltres ja és com una cosa recurrent, però Gaudí és un creador extraordinari. El que passa que quan tu arribes a una ciutat hi ha diferents capes. Quan tu vas a una ciutat sempre vas a veure aquelles coses més evidents, i aquí tenim en Gaudí, tenim el Barça, tenim la Rambla, tenim el Gòtic, tenim el modernisme, però després pots aprofundir més, i si ja ets de Barcelona o que català, doncs, de cop i volta pots descobrir moltes més coses que són les que propiciem aquí amb el llibre. Jo l'any passat, un dels llibres que havia fet sobre Barcelona, me'l van traduir al polonès i la portada va sortir Gaudí. Aquí és difícil que et posin una portada de Gaudí perquè semblaria un llibre turístic i nosaltres fem un altre tipus de llibres, no? Però evidentment el reclam hi és i en Gaudí és una gran promoció perquè era un gran creador.
I tant, no, sens dubte. Et volia preguntar també, arran d'aquest llibre, Joan de Déu, parlant de Barcelona, ho dèiem, una ciutat gran, una ciutat cosmopolita, encara li queden barcelonins a Barcelona? Pot arribar un moment que passi com a altres ciutats europees, que pràcticament, per exemple, a París, costa veure una persona de París, un parisenga a París, costarà veure un barceloní a Barcelona algun dia?
A veure, sempre hi són. El que passa que això també a vegades t'ho expliquen persones que acaben d'arribar i diuen, ostres, em costa trobar gent catalana per parlar català. Bueno, és que acabes d'arribar, aleshores tu has esperat una mica perquè has de tenir les teves vies de coneixement. Mira, la gent d'aquí acostuma a ser més discreta que els que venen amb els creuers i van a les botigues a comprar. Hi ha molts barcelonins, molta gent que es fa barcelonina, molts nanos que han vingut de molts llocs del món i estudien aquí i són catalans i són persones que saben perfectament l'idioma, però a tot li has de donar el seu temps, no? El país més important del món encara és els Estats Units, és un país d'emigrants i evidentment van haver molts problemes, però la migració es va anar integrant i va anar fent gran aquell país. Què ha passat últimament? Que ha vingut molta fornada de gent de fora, ha contribuït molt, però també nosaltres hem de donar l'abast a poder acollir bé totes aquestes persones. Per això que a vegades algú arriba a Barcelona i el primer dia sembla que no hi hagin indígenes de la ciutat, no? Però hi són i si estàs una mica els podràs descobrir.
I tant. De fet, fa pocs dies, vaig poder estar per Passeig de Gràcia, per zona, fins a Parc Güell, visitant això, visitant obres de Gaudí, fent el guiri, bàsicament estàvem fent el guiri, i el 99,9% del nostre entorn també ho era, de guiri, per això ho deia,
Sí, les parts més cèntriques, diguéssim que Barcelona ha mort d'èxit, en el sentit que la gestió turística, no només Barcelona, París, Londres, les grans ciutats, doncs és potser abusiva, no? Llavors el centre sí que sembla doncs, que sigui un parc temàtic, no? I això també s'ha de dir que és una mica així i s'hauria de poder administrar d'una altra manera. Però Barcelona és molt més gran, té molts barris amb molt poca distància, és una ciutat que no arriba als 2 milions d'habitants, encara que la Gran Barcelona arriba als 3, però hi ha molts barris, té una península, la Barceloneta, té una serralada interior, perquè per anar segons quins barris has de creuar túnels, fa un clima a dalt a la muntanya i puges aquells barris amb escales mecàniques, tens dos rius que fan frontera, tens la quadrícula de l'Eixample que sembla que espongi una mica, encara que havia de ser una ciutat jardí i ha acabat sent una mica també per l'especulació immobiliària una ciutat densa, però hi ha moltes Barcelones, no només la del centre, però sí que és cert que una mica part temàtic s'ha convertit i això també és una cosa ben criticable.
I ara que ho deies, una reflexió que també feia aquest dia passejant per Barcelona, això, i ara tu ho comentaves, el fet de que potser a Barcelona mateix creues un carrer, fas uns quants metres més enllà, arribes a Gràcia, per exemple, i és un altre món, vas a un altre barri i és un altre món completament diferent, és a dir, que amb molt poc tens molta varietat i sembla que estiguis en un lloc absolutament diferent.
Barcelona és molt passejable, pots, en poc temps, com tu dius, canviar de molts àmbits. Tu pots anar per la Barceloneta, girar una cantonada i trobes davant del mar, un mar que arriba gairebé a Còrsega o a Itàlia, no? Tens una esplanada blava quan tu estàs en un barri estret, tot just només girant una cantonada. I passa en molts altres àmbits, que creues un carrer i és un altre món, hi ha barris molt diferents. I això, en pocs metres, doncs dona un estímul molt interessant. En pocs metres, tu passejant, pots assumir una variació que això, en el fons, són les ciutats, no? Una concentració de variacions i un enriquiment en aquest sentit. I Barcelona té una història de 2.000 anys, en cada època han passat coses molt importants, la muralla de Barcelona era importantíssima, continua sent el monument més important de la ciutat, va fer de que la ciutat pogués ser una capital amb el temps de l'Àndalus, no? Que passaves al Llobregat i a l'altra banda era l'Àndalus, la Hispània musulmana, amb la capital a Còrdoba, que podia tenir 500.000 de persones, i aquí hi havia 5.000 només, amb una influència molt gran, que com que era un lloc de frontera, doncs ens van anar regalant molta ciència i molta informació, i a partir d'aquí la ciutat va anar creixent, però escolta, fins a meitat del segle XIX encara teníem muralla. Amb altres programes hem parlat del tren de Mataró a Barcelona, doncs era el més modern, però entre dues ciutats emmurallades encara. I quan es va tirar la muralla, que va ser per una pandèmia de còlera, doncs va ser una alliberació, com quan es va tirar el mur de Berlín, perquè el barceloní va poder respirar i es va poder fer la Barcelona gran. Tot això forma part dels nostres avis o reavis, i és part de la història de la ciutat, com també va ser la primera ciutat bombardejada per l'aire, una cosa increïblement bèstia durant la Guerra Civil, i això també és un recordatori de com es intentava fer que la població civil no perdés la seva moral, etc. I bueno, recordar totes aquestes coses, les negatives i les positives, fa que nosaltres puguem continuar fent aquesta Barcelona gran, molt aglutinadora de la gent de tot arreu, però sempre des de la personalitat catalana.
I tant, doncs aquest llibre és Secrets de Barcelona, que ho podem trobar a les llibreries ara, aprofitant Exacte. Que és Sant Jordi, si no en qualsevol moment, sí. Doncs poder-ne gaudir, un llibre que penso que evidentment per qui sigui de Barcelona doncs pot descobrir moltes coses de la seva ciutat, però els que no en som també el veig molt interessant perquè és la nostra capital i vulguis que no, a Barcelona hi hem anat, hi anirem i en podem gaudir també els que som doncs de relativament a prop.
Sí, Can Fang està obert a tothom, i a més és un indret que quan el coneixes doncs t'hi pots sentir més animat a comprendre una mica doncs la idiosincràsia dels barcelonins, que és una forma de ser dels catalans.
I tant, Can Fanga, i quan surten són pixapins, vull dir que ho tenen de tot a Barcelona.
Pixapins i camacos. Vull
i
dir
camacos,
que,
sí senyor.
Bé, el llibre, com et deia, dit de l'editorial Cossetània, és amb la voluntat de compartir una mica doncs la manera de ser dels catalans i aquells secrets que pots buscar-los sense haver d'anar molt lluny.
Perfecte, doncs avui n'hem parlat d'aquest llibre, Secrets de Barcelona, amb el Joan de Déu Prats, que ens retrobarem aquí en el programa a la Ronda de Mar, Joan de Déu, d'aquí uns dies, per seguir parlant de llegendes, de mites, que és el que doncs venim fent des de ja fa una bona pila de mesos aquí en el programa. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat d'aquest llibre, Secrets de Barcelona. El recomanem, si el veieu a les llibreries aquests dies de Sant Jordi, doncs feu-li una ullada i mireu-vos-el amb interès, perquè realment crec que val molt la pena. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i continuarem amb les llegendes.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
And the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do, 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 do. Oh, I want something just like this. Do, 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 do. Oh, I want something just like this.
Bona tarda, són les 5, notícies. Les teranyines en base al port de l'Escala fan un bon pel